Això és el Villarreal, treball ben fet.
Tenim algo d'història en l'arxiu del Villarreal on tirar mà per poder contar la història del Club Deportiu de Villarreal, del Foguetecat, de la història d'este club fins avui?
Tenim poc, però tenim coses curioses, com és el primer disseny de lo que tenia que ser el madrigal mal dibuixat a llapis, marcant el tamany que tenia que tindre el camp l'any 1923. Uns primers inicis i allí han quedat testimoni. I després, gràcies a la censura de l'any 1923, les alineacions d'aquells primers equips de futbol que en la entrada, que tenia que passar per censura, unes vegades tenien els detalls de ficar l'alineació dels dos equips, entonces sabem quins jugadors jugaven.
Vale, passaven per censura per què?
Primo de
sí, ja, no, però per què? Perquè si n'hi havia algú insurrecte que jugava al futbol se'l feien i d'aquest que no entre?
No era únicament pel futbol. Tot paper que se publicava o que s'imprimia passava per censura.
Encara que sigui una alineació d'un equip de futbol?
Encara que fos una entrada d'un equip de futbol on estava l'alineació o la classificació de com anaven les diferents jornades. I sempre la mateixa coletilla. Si el tiempo lo permite...
I l'autoritat competente.
I l'autoritat competente. I en el cas del Villarreal no únicament era el tiempo i l'autoritat competente, sinó el terreny, l'espai.
Ara ho contem.
Del rocam
perquè una de les curiositats, això compta moltes vegades, això durant molts anys, per poder jugar-se al futbol, seguidors i futbolistes, el primer que feien era agafar un cabasset i començar a replegar pedres per no partir-se la crisma jugant al futbol, no?
Cert, era un calentament perfecte.
Sí.
Jo penso que el preparador físic més competent és incapaç de fer que tot el que és l'extensió d'un camp de futbol, antes de començar el partit, arreglar-lo tot, arroplegant pedres, tirant-les fora, acabar moltes vegades, com diria algú dels que van participar en arreglar el camp, jo penso que això era una preparació física molt, molt, molt bona.
Toni Pitarg, és autor de la lletra del Villarreal Club de Futbol, és mestre, historiador, i la seva passió és el Villarreal. O sigui, tu... Al final, claro, hi ha un tio que li agrada pescar, altres que li agrada, no sé, a tu t'agrada escriure i el Villarreal.
Pues la veritat que sí, quan has dit el Villarreal d'aquella època de Fontdemora, jo que he nascut a 100 metres del Madrigal, com que diu, no?, Carles l'Ermita, jo recorde que mon pare, que era una apassionada i em va transmetre l'afició i la passió pel Villarreal, anàvem a les juntes o assemblees, com vulgueu dir, que feia Fontdemora, i mos ficàvem allà darrere de la porteria, el que ara seria el gol nord, que estava a la barra de bar, i el que era el camp de bàsquet, que estava asfaltat, estava millor, i feia fresqueta, era allò a finals de juliol, per ahir, i mos ficàvem en cadires, a més hi anàvem 25 o 30 tot el mes, i la gent li parlava cara a cara, a Font de Mora, i per què no fitxes a no sé qui per l'any que ve? I allò era una cosa familiar, a més no poder, i això ho recorde que pareix de pel·lícula de Berlanga, però el Villarreal funcionava així, i aquest Font de Mora pues, agarrava un rebot i tal, doncs pues, demà el teniu així, els meus de sol i tal.
És com si
I
ara...
se n'anava, encara que ho paga de la seva bossa, el tio te portava el jugador que li havien demanat, era així.
És curiós, però quan el Villarreal puja a primera... i al principi hi ha una eufòria, locura a primera i tornem a baixar i hi ha una decepció gran i la gent pensa i tornem a primera i el president del Villarreal té un afán perquè la gent entenga el projecte i fem les tertúlies del president, que és lo mateix, te recordes?
Sí,
que anava la gent
exacte.
I jo anava a les tertúlies i la gent preguntava, no? I em preguntava jo, tal, jo vull saber, claro, hòstia. Ara parlem amb ells. 8-10 de març, Calduc és el centre de per què ve el futbol. Jo li dia antes a Vicent Gil, hòstia, en Burriana hi havia futbol, en Castelló hi havia futbol, en València hi havia futbol, en Castelló hi havia penyes de futbol, i així per què no se jugava el futbol en el 22?
Però només s'havia inaugurat un any abans el Castelló, tampoc.
Sí, portaren... però abans se jugava el futbol. Sí. Per què en Villarreal en el 22 no juga ningú al futbol? O no tinguem constància?
Molt fàcil. Mentre que, per exemple, en Burriana, i tots ja ho sabem, en aquella època molts dels comerciants, els fills ja anaven a la universitat i es ficaven en contacte en un altre món molt diferent a la societat rural d'ací, ací no passava això. Si tenim en compte, Calduc és fill de boticari o de farmacèutic i tots els germans són farmacèutics. És un dels primers que se'n va a Barcelona i coneix el que està de moda en aquells moments. El que més de moda estava en aquells moments quan Calduc està estudiant farmàcia en Barcelona i després quan farà les pràctiques de microbiologia en el Turó, que és un dels que financia a un equip de futbol, el Real Club de Futbol espanyol. Pues Calduc entra en contacte, o sigui, en això.
El primer referent per Calduc del que se fixa per fer el Villarreal és l'Espanyol de Barcelona.
És l'Espanyol, però no és ell únicament. Tots els universitaris de Barcelona són de l'Espanyol.
O sigui, els riquets, perquè els necessitaven els rics,
són
claro.
De l'Espanyol. Això el que millor ho contava era Benito, el del quiosco, quan estava així, que quan veia que el Duc ja molt major li dia: tu no podràs ser mai del Barça perquè el Barça és un equip de mecànics i tu eres senyoret.
I els senyorets eren de l'Espanyol.
I ell, al final, que estava ja molt sort...
Però al final se va fer culer, eh?
Ell, sí, era culer. Sí, sí. Era l'època que ell era culer i Benito li recordava que això era una negació dels principis.
Ell és de les poques famílies de Villarreal que pot anar fora a estudiar, sí, i ahí és on agafa el referent. Sí. I com dius, a tres ciutats com Borriana o Castelló ja tenen gent més a dinerar que ho fan abans.
Clar. I una de les bromes típiques de la gent de Borriana és que allí eren tots abogats ja, quan així anàvem a...
Tot llauradors. Era veritat, no?
Sí, i era real. Entonces, hice trencar el món que coneixes i obrir-te a un altre món és el que fa que mos sentem atrets. Ara, per exemple, la Champions per nosaltres què és? Què és per tu la Champions? Un màxim.
Sí, la locura.
Però per què és un màxim? Pues que és el que mai hem plegat a tindre i ho veiem ahir i pensem, podem fer-ho. I és el mateix d'aquesta època. El Calduc, la botica de Calduc en els seus companys dels que naixerà el club és: anem a fer-ho. Anem a fer què? Anem a jugar a futbol. I el futbol què és?
Sí, perquè, claro, ells quan arriben, el referent és l'Espanyol, i després ells fan un equipatge blanc i negre, que és el València i el Castelló. Realment, Castelló i València van tots igual. És més, el que és el reglament del club és copien el reglament del València. Agafen el reglament que té el València com a club, sí, i el calquen. Diuen, bueno, això és el que ha de fer i ja està, no falta cap.
És el que se té a mà i és el que intenta popularitzar algo que és estrany. Perquè vosaltres ara ho veiem ja...
Sí, perquè no hi havia mitjans de comunicació. O sigui, conèixer el futbol se coneixia els que vivien en Barcelona, Madrid...
I poca gent més, perquè si mirem la quantitat d'equipos que n'hi ha, es veus i dius el Cervantes, i ara tu penses, el Cervantes qui era? O quan apareix el Castelló, o l'Estrella Roja...
El Red Star.
El Red Star
de Castelló.
I tota aquesta gent, què fa? O el Mirandés... perquè una del 1923 que juga al Villarreal és contra el Mirandés. Com poden jugar contra el Mirandés? És a dir, això exigís costos. Qui paga aquests costos? L'aficionat que juga o algú que promociona i potencia el futbol? Sempre ha estat així. I jo insistís molt, sempre m'ha plegat molt una frase que va dir Roig fa molts anys, que l'únic misteri que té el Villarreal és el treball.
I el treball, jo pregunta-te, Toni, Calduc dura poc? Durà 7 anys?
Home, pràcticament sí, se ho va deixar pronte perquè, clar, ell va heretar també el negoci familiar, no?, de son pare, i clar, eren bastants germans, per lo que deia Vicent.
Cinc
germans. Sí, el major Vicent, que encara va néixer a les Useres, perquè son pare provenia de les Useres, este se va establir en Castelló, però primer va estar també treballant en Barcelona, segons diu Onofre, crec que és veritat, per a la Merck, que és una distribuïdora, no?, de farmacèutica, sí, i tal. Després els altres germans se van fer tots farmacèutics, o era el famós botànic Calduc, que al final va fer la Balmasora, i era, a veure, el major era Vicent, després estava...
Álvaro,
m'havia deixat Álvaro, que també era farmacèutic, no? I clar, i se va juntar, després n'hi ha un personatge que és el doctor Tuixans, que encara tenim així la neta, que és metge, no sé si s'haurà jubilat, la doctora Tuixans, però el senyor Tuixans estava estudiant en Barcelona, i això ho sé, perquè quan se va fer el 10è aniversari de la penya Barça d'ací de Villarreal, me van convidar a escriure. I entonces me vaig trobar un home que vivia en Pau Descans, al costat dels Lluïsos, tio d'Alberto Rufat, que eren veïns d'Horda, i mos venia l'amistat, i el senyor me va contar que ell jugava en la penya Arnau, i la penya Arnau la va fundar el doctor Tuixans, perquè Arnau era l'estrella màxima del Barcelona d'aquella època, i el Villarreal se nutria d'aquestes penyes, i el que diem, no solament plegaven pedres, és que a lo millor els mateixos jugadors que no eren professionals estaven tota la setmana plegant nenya o anant a collir, és a dir, que l'exercici es venia ja
jo pregunto,
de sèrie.
Calduc se'n va per ofici, té 30 anys quan se'n va, ell diu, bueno, jo tinc que viure així, no? La família, no
puc dir que ara... 23 anys quan funda el club, és molt jove.
Sí, i el comença a fer molta faena de farmàcia, i una altra cosa que la gent poc recorda de Calduc. Calduc munta també la primera tenda, diríem avui en dia, o la primera empresa de venda de ràdios en Villarreal.
O sea, el Calduc, a part de farmàcia, al costat ven ràdios.
Sí, perquè...
Joder, me va fotre l'ofici.
Era un gran aficionat a muntar ràdios. i a partir d'ahir doncs, va començar a vendre la marca Telefunken i diverses marques més.
Sí.
I de fet el gran disgust de Caldú, que en 1936, i cal recordar-ho,
va ser... Pot ser que sigui de Sarafudo per això, perquè el tanquen?
No, això ve després.
Després.
Això ve molt després.
Després de la guerra.
I ve després de la guerra, i aquests dies que estem en un moment tan atros com este, Caldú viu la guerra de l'any 1936 molt a prop. Ell és republicà, a més republicà de les RUCs, que avui diríem pues, quasi un descafeïnat, molt de la burgesia catalana. I que després l'acusen d'UGT, pues, per què l'acusen d'UGT? Perquè en l'any 1936 o te fes d'UGT o te fes de la CNT, i els farmacèutics eren d'UGT. Pues, d'UGT. Però el seu sumaríssim de guerra de lo que se l'acusa són de dues coses que l'haurà pogut costar el que el fusilaren tranquil·lament. El primer, propaganda per a la sublevació o contra l'alzamiento. Què feia Caldú? Pues totes les vespres, així en el balcó de l'Ajuntament, l'alcalde Cremaes, com avui estem veient a la televisió, feia un parte de guerra i que unes vegades era simplement un discurs amplíssim, unes altres vegades quatre notes de lo que estava passant. I qui muntava tota la megafonia? Caldú. Però és que a banda d'això, Caldú en el seu cotxe agarrava l'alcalde i s'anava al front de Guadarrama, i mentre s'anava al front de Guadarrama feien mítings i repartien ajuda. Quan torna Caldú, l'any 39, quan li fan el sumaríssim de responsabilitat, l'acusen d'estos delits, no de maçó, ell no és maçó, els amics.
Sí que eren.
Saera i companyia, sí que són tots maçons de la lògia del Sol Naciente, que estava en la Casa Mundina, quan se va tirar en Carabaixir,
quasi no republicà, diguem abans.
Quasi no republicà. I el van pagar ells en quotes trimestrals els distints socios. Era l'època dels casinos. A Caldú li costa la vida quasi la ràdio i el deixar el cotxe. I el defenen, que el defenen? Els metges de l'època, dient-li... I li diuen així, és curiós, li diuen, deixo en pau a Pepito, que és bona persona i no fa mal a ningú, és tot voluntat.
Si no, se'l fusilen.
I damunt és metge i pot ajudar a la salut de la població.
I és molt curiós.
Ai, metge, farmacèutic, perdó.
De cop, als pocs anys, Caldú cal començar a preocupar-se pel bàsquet i pel tennis, dins dels esports. Però dins de la sanitat, és el cap de sanitat local.
Sí.
I gràcies a ell, molta gent d'este poble no s'ha de morir de la enfermedad típica de la época, tracoma o tuberculosis. L'hospital era hospital de tuberculosos que després va passar a la Madalena. I Caldú és quan el comença a fer ja... Si son pare havia fet la sua vina, que li havia valgut els elogis nada menos que en la premsa més satírica de l'època, que era La Traca, i dia que era, li dediquen un poema immens en primera pàgina dient-li que gràcies a la sua vina del farmacèutic Caldú de Villarreal, quanta gent s'ha salvat de mans, i no dic l'altre perquè és hora de dinar, però ell a què se dedica? A expectorants. I se dedica, són uns anys que passa...
I també un medicament per les dents de la dentició.
Sí, la dentició.
Però els expectorants en l'època és fonamental. Fonamental per què? Perquè la gent patís del pulmó. I, ell
i en el plus que ho elaboraven a la mateixa farmàcia, en els medicaments com un dia que són tots d'importació.
Són les fórmules magistrals, que, i Caldú feia fórmula magistral. La farmàcia Caldú, quan necessitaves algo, jo tenia la desgràcia que menjava poc, i jo anava a la farmàcia Caldú nada menos que a per oli de resí, aceite de bacalao, que diuen en castellà, que era horrible.
Que de fet la farmàcia era on se constituís el club, que alguns joves a part la granja, no, això va ser posterior.
La farmàcia.
En la botica...
Sí. Ell torna de Barcelona amb 23 anys i el primer que fa és fundar el club.
Pues pràcticament sí. És el que ha dut de moda i diu, va, anem a ficar-ho en pràctica. I l'is bé.
2:20, ara parlem de com i se club que funda una farmàcia, un farmacèutic com Caldú, que està a punt d'anar a l'altre barri per ficar altaveus, i com i se Villarreal passa a ser el que és. Rubio, del Villarreal d'ara, del de veritat, del que vivim actualment, alguna novetat?
No, ninguna, no hem vist, els que esperàvem molt en l'entrenament no els hem vist.
Ara és curiós, ara tenim que saber el que passa al Villarreal mirant els vídeos que puja al Villarreal i fent feina d'investigació, una locura. No està Gerard, no està...
Foy tampoc l'hem vist.
No està Paquito Alcácer.
No.
Bueno, pues, això seria la novetat en quant a la faceta esportiva. 2 y 21, ahora seguimos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Va, on quedem.
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Bueno, estem en 1923. Per cert, l'Espanya del 23 és l'Espanya de los felices 20 que se va, vamos, que ya va para abajo, ¿no?
Y la dictadura de Primo de Rivera.
Comença ahí. Sí. O sea, funden el Villarreal después de la dictadura, porque la dictadura es en abril, ¿no? Y el Villarreal se funda en març.
Setembre, pega el
gusto. O setembre.
De fe del Villarreal, el primer partido oficial, el té que endarrerir, porque pilla el col d'estat i estan ahí unes setmanes.
Això conta el que és interessant.
Sí, sí, no?
No, el Villarreal se funda el 10 de març,
sí,
però el primer partit no oficial d'inauguració del Madrigal és en juny, no sé si el 10,
sí,
de la data.
Contra el Red Star.
Exactament.
Tenia per així jo i ara vol dir.
Però és un partit no competitiu, no?
No.
I ja per l'any següent, la temporada 23-24, que en el Villarreal té que jugar professionalment, s'ha d'endarrerir l'inici de la competició perquè Primo de Rivera, no recorde, però a principis de setembre pega el col d'estat i clar, hi passen ahí un mes i mig, no? Que, i crec que a finals d'octubre, no? Van tindre que endarrerir el 28 d'octubre, sí. Això, estic parlant de memòria.
És curiós perquè
s'inaugura definitivament la competició.
Cal Duc Vicent forma el Villarreal però no té camp de futbol. El primer que fa és comprar el camp de futbol a la família Benjamín Beltrán i compra el Calvari. On està el futbol ara? Per què compren ahí? Perquè era el més barat del poble, no?
Perquè són
afores.
Si miré, si un plano que n'hi ha de l'època, està rotulat i ficar. Vinya en decadència.
O sigui, sea, està cadàver.
Està sonar totalment derrocant.
Sí. Mon pare deia que era la vinya de Berle o alguna cosa així. Sí. Berle tenia allà al costat. Quan calaven el valor, calaven a la vinya de Berle.
O sigui, sea, ahí n'hi havia vi. O sigui, sea, sí. Raïm. Vinyes.
Sí, sí,
i Vinyes, que com tu dius ja no donaven la producció, ja no donaven, que tocava.
Havien donat molt en el segle XVIII, tota la Vila-real era molt simple, era l'horta baix de la séquia, vinya des de que acabava el poble cap amunt, oliveres, i la part més llunyanya ja rodant a Onda, el terme de Onda Betxí, Garrofera.
Garroferal.
Entonces, lo més pròxim al poble, però ja fora del poble, i al costat del Calvari, que avui l'entenem com a Calvari, però tenim que recordar que feia dos dies allà havia estat el cementeri, hasta que ho van passar a la vinya de Ferreres, una altra vinya, pues era lo més barato.
O sigui, en l'estadi ha sigut cementeri el poble o la plaça Llauraó?
No, el cementeri era el Calvari. El Calvari estava, bueno, el cementeri estava dalt i el Calvari era el que és la plaça Llauraó.
Vale.
I el camp era al costat, diguem.
El camp al costat. O sigui, el cementeri estava més a dalt. Estaria sí, sí, sí. Camí l'Ermita, darrer Carmelites, un poc més a dalt.
Entre els Carmelites i el que era el poliesportiu. Va, sí. De fet, jo allí, Joan, sí que sempre fèiem broma, jugàvem allí un rocamer que acabaven els ginolls allí, les canyers, i sempre hi havia algun bord que era un os de conill o algo altre. Sí. Mira, del cementeri. És broma, perquè sabem que allí... Això no vol dir que algú fora d'un cadàver de veritat, no crec.
Caldú compra el camp perquè és el poderós, ara, és el pudiente del grup.
És el que pot ficar diners.
És el que pot ficar la pasta, però, claro.
Ojo, no tinc que oblidar que al costat de Caldú també hi ha diverses fortunes molt interessants.
Ja, però així la situació és que hi compra el camp i damunt no cobra alquiler per jugar al futbol.
Va ficar un preu simbòlic de 60 pessetes al mes, però no va arribar mai a cobrar-les perquè el club
després
no tenia...
Va rebaixar a un duro, sí. I després a dos pessetes, i segons ell, per què tenia que cobrar dos pessetes? Si això ell l'anava...
No hi estaven els arrufats, Saeda, n'hi havia cognoms de gent de pes del poble.
Que tenien pes econòmic. Però el que sempre veus davant de tota la iniciativa és, curiosament, en aquesta època dels anys 20, Calduc.
Vestim de blanc i negre... perquè tots vestien de blanc i negre. No sé.
Sí, sí, s'han copiat el reglament del València i el Castelló també anava, de fet el Castelló també anava de blanc i camiseta i pantaló negre, i després per diferenciar-se no solament del Vila-real, suposo que també del
de
València,
resta.
Van optar per les ratlles, però al principi anaven tots samarreta blanca i pantaló negre.
Tu dius, tens els planos del camp, al final el camp que seria? El ni tapeat, o sigui, li fiquen madera al voltant, un roc camp que limpien les pedres, la planen un poc i a jugar.
I com ara juguem, el roc camp... una porteria en les quatre barrots i ja s'ha acabat. Les mesures oficials, jo no entenc molt de futbol i no sé les mesures oficials de l'època.
Que eren un pelé superior.
No, no, el primer camp que compres és 92x47, que és xicotico, realment. Ara són 105x60, crec que són, o sea... Imagina't, 92 són 105.
També haurà canviat la normativa.
Sí, ara és més gran, ara són més grans els camps de futbol, abans un camp de futbol tan gran. I Calduc fa el camp de futbol i comença en el Club Deportiu de Vila-real, que com diu Toni, juga a primera categoria amateur, juga a segona regional, categoria de Xina, segona ordinària, primera ordinària, primer perquè no tenim la capacitat com per armar un equip competitiu, clar, si no teníem, no traiem ni pa pagar l'alquiler del camp de futbol. Claro, la història del Vila-real és curiosa, perquè crec que val 50 cèntims valia entrar al futbol.
Sí, que crec que és recordar
sí,
que sí.
50 cèntims dels homes, sí.
Sí, 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 sí.
Això era el preu de l'etapa per anar a jugar al Club Deportiu Vila-real.
Però tampoc era barato, perquè anar al velòdromo, que era l'altra gran afició de Vila-real de l'època, valia el mateix.
Evita, en Vila-real, el futbol és el germà pobre, o sigui, el velòdromo era el germà ric, no?, on anava la gent.
Van arribar a haver dos o tres velòdromos.
Sí, Vila-real hi ha dos velòdromos.
Dos.
I personatges com Poré o com Llorenç que eren verdaderes figures del ciclisme en circuit tancat.
Sí, sí.
I això és el que estava de moda en l'època.
Ciclisme tenia molta força.
A més, en carreres molt salvatges. Llegim les cròniques de l'època i són carreres que se va fer mal al contrincant.
O sigui, li pots pegar una cosa i tenir-lo fora.
O punxar-li la roda.
Hòstia, no.
o passar coses. O conta la premsa de l'època.
Sí.
En tot detall. I carreres hasta Morella. O sigui, encara la mantenim.
La de Morella la mantenim. Sí. O sigui, així la Champions sempre ha sigut el ciclisme.
Així era el ciclisme.
Este poble és un poble de ciclisme.
I apleguen els quatre i munten
un club de futbol.
I és una cosa estranya. I nova, que pronte atrau, perquè la gran quantitat de clubs de futbol que n'hi ha a Vila-real, jo llegint les notes que està fent ara Vicent Soro sobre el Vila-real, em quedo sorprès perquè no m'imaginava mai la capacitat de clubs i clubets xicotics i en nous,
sí, molts,
de lo més estrany que ha tingut Vila-real.
Ah, i així va començar, van passar el ciclisme a jugar pràcticament tot el poble a futbol.
A futbol. I sí. Això ho genera el Club Deportiu Vila-real?
Claro.
Això genera aquesta primera iniciativa
de veure el futbol.
El que es diu el futbol, sí.
Perquè d'ahir s'alimentava el club del, diguem, els amateurs que feien les competicions locals, mm. D'ahir pujaven
al primer equip.
Claro,
està clar. O sigui, ara el referent. Arriba la guerra. Acaba la guerra.
Un moment, un parèntesi. Abans de la guerra, no sé si és el 34, estic parlant de memòria, és la primera vegada que el Vila-real fa algo important i juga una promoció d'ascens a la segona divisió, sí. No n'hi havia tercera, sí. Se passava de regional a la segona divisió, que era competició estatal a nivell de tot Espanya, però ens va tocar el Cartagena, que era un club professional, i estos encara no estaven molt professionalitzats, sí. I ens van pelar.
L'any 35-36.
No, l'any 35-36, que és quan ve la guerra, tenen la mala sort que són campions regionals.
No, és que el 35-36 jugues la promoció a segona divisió per 5-0 i 1-2 a casa de Cartagena. 35-36. I té raó tu que, a més de jugar aquesta promoció,
van ser campions regionals.
Són campions i no pots pujar. I no pots pujar. Que és el moment clau de l'equipo, que pega una... Que durant, des del 23 fins al 35, que és quan va creixent, i ahir és quan acaba sent ja un equipo...
Que de fet la guerra ens va fer molt de mal, sí, que ser campions regionals a vindre una guerra i desaparèixer el club al poc de temps,
sí, lo curiós és
agarrar carrereta ahí, clar.
Lo curiós és que ve la guerra, després de la guerra torna al Villarreal, però torna al Villarreal. El camp, Vicent, el fan tabaco, perquè el camp el destruïssen. O sea, en la guerra una de les coses que queda més destruïda és el camp de futbol.
És per la proximitat a la ciutat i sobretot perquè on està ara...
El Calvari també ja, van haver, sí, incidents, van voltar la tàpia, van,
sí,
haver molt de mal.
Ja, en plena guerra, les bombes se van cebar molt en la part de lo que és l'estacioneta de la Panderola, perquè n'hi havia un almacén de municions.
Ah.
I en la part on estava el camp, on estan els carmelites, n'hi havia hospital de sang.
També.
Joder.
Entonces eren zones estratègicament, sí, perquè... estos dies ho estem veient en la televisió, cada 10 minuts...
El bombardeo quirúrgico.
Pues és el mateix.
Però ahí les bombes no acertaven.
I el camp pues va quedar molt mal fet perquè aquesta zona va patir molt.
Claro, jo llegia que ells, quan va la bonança, això que dius tu, construïxen els vestidors, roden, tanquen el camp, fan una xicoteta grada per poder el futbol, però tot això se'n va, ho destrossen tot. Acaba la guerra i tornen, i claro, quin problema tenen? Que no poden construir el camp. No tenen diners, claro, després d'una guerra... Mm-hmm. Ja me diràs, damunt que el Duc entra en una situació complicada, jo crec que ja canvien de president, i ahir és en 39-40, juguen en segona regional, i el camp destruït el reconstruït l'Ajuntament mitjançant la Falange, no? La Junta de...
Sí, el Frente de Juventudes, sí. Formación y Descanso.
Formación y Descanso.
I de fet ahir l'Ajuntament ja compra el camp, sí, i el fa municipal.
36.000 pessetes, crec, que va costar.
De l'època.
Per... va comprar l'alcalde
Avellana.
Avellana,
Balaguer-Avellana.
Sí, perquè el camp és curiós. Calduc, el camp li el ven a un tal Vicent Bermaneu, que el compra en el 32. I, claro, comença a alquilar-li el camp al Villarreal. I ahir comencen a patir prou perquè no tenen pa pagar-li. I aquest home ve la guerra i diu, mira, jo això no ho puc arreglar. I l'Ajuntament diu, jo tampoc puc arreglar-ho. I al final arriben a un acord, que el que dius tu, dius, vale, pues ho compren per educació i descanso, comprem nosaltres el camp i fan un equip d'educació i descanso, que això suposa que era la...
Marmaneu seria el de Pavi que estava endavant, sí. Que justament davant estava al refugi, estava Pavi, sí. I fent biguetes i Marmaneu...
Vale, pues, i se ven el camp de futbol a l'Ajuntament, l'Ajuntament compra el camp de futbol després de la guerra, lo que passa és que els del Foguete, els del Club Deportiu Villarreal, no poden suportar-ho, la federació els diu que a part de la reforma que ha fet la Falange, que ha fet l'Ajuntament, per jugar federat, tens que fer un camp ja conforme estava... i desistissin. O sigui,
pues
o sigui, el Club Deportiu Villarreal desapareix perquè en el 42 no pot fer front a les obres del camp.
Penseu que a nivell econòmic, després de la guerra, la gent així torna a plantar queriguilles, comprar blat, com si haguem anat 50 anys darrere.
Sí, sí.
I després, amunt, pa més inri, el 46 ve la primera gelà, que no gela només la taronja, sinó els tarongers, que tenen carregar-los, plantar de nou, el 56 ne ve una altra, per tant, hasta els anys 60, diguem, així no els sem el cap. Així que la taronja als anys 20 i 30 havia anat,
claro,
com una fona.
Hasta els anys 30 n'hi ha diners de la taronja, ve la guerra, Villarreal entra en una recessió brutal.
Terrible hasta lo que es diu l'època del desarrollo de 1960.
Joder.
I són molts anys.
Claro, que això són els anys que Villarreal no té futbol federat com a tal, i és quan apareix el foguetecat.
Que és quan, que és... quan la gent dia no han patit fam, però clar, l'objectiu era menjar, si menjaven sí, claro. Eren feliços. Era
sí, no n'hi havia res més. O sea, sí, sí. Si t'entrava una enfermetà ja sabies, ja, sí, sí. Ni penicilina ni nada de nada, no tenies pa pagar.
És l'època de la tuberculosi i així pega molt fort.
Passa a ser Vila-real un pobre poble empobrit competint de futbol, no?
I en afició. Perquè és l'època de la granja, de l'interès...
Això no ho té, claro, la gent no té futbol com a tal, desapareix el Club Deportiu Villarreal, i què fan? Fan un, perquè com el camp de futbol no el poden utilitzar, que és de l'Ajuntament i és per educació i descanso, que per cert competeix en un any, se fan un camp de futbol ells ahir al Cedre. I comença a jugar la gent jove i se fan els clubs que tu dius. O sigui, comencen a armar clubs de futbol i ahir apareixen el Real Unión, que agafen els noms dels clubs grans, referents, no? El Levante, n'hi ha un altre que se diu, no?
És un poc, vosaltres ho coneixeu molt millor que jo, la cultura de l'aficionat. L'aficionat imita el claro. Seu ídol, i així passa el mateix. Quan érem xiquets, en quins equips jugàvem? Pues cada un era algú, però no sí. Era un nom propi, sinó era el nom de l'equip dels que teníem més afició.
Això li vaig contar jo, Javi, en una altra entrevista, que en el Cedre jo tenia Joaquim Font de Mora, el jefe sí. De vidres, anava a la classe del costat i va dir, Joaquín, parla amb Pasqual, en ton pare i no s'ha de jugar al material. I ells van muntar l'Atlètic de Bilbao, que es van comprar els camins de Treixina, nosaltres el Barça, és de la Huerta, el Saragossa, que anaven de blanc i blau, i ara ve lo bo, és del Flors, que també va voler vindre, i vosaltres qui sereu? I com anaven de groc i blau el pantaló, va dir, nosaltres sembla Unió Deportiva a Las Palmas, al tanto, que avui en dia no ho pensaria ningú, això, però clar, entonces, la Unió Deportiva a Las Palmas era de primera divisió, i això no és xiquets, cala més que no l'equip del teu poble, que està en regional o en tercera.
Clar.
Apareix el Foguetecat. Foguetecat és un grup de gent que ve a ser al casino, no sé si és a este, crec que la tia Gigia no recorda el casino.
Els comercials de taronja, sí, no?
Sí. Sí. I decidissin fer un equip de futbol en el que el nom, és raro, però raro, 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 són els condoms de cada tipus.
Font, no sé què, Tena, català, són ahí Foguetecat, sí. Són les inicials dels cognoms, sí. Però això té el nom tan raro, perquè és un equip russo.
Sí, claro, que ells tenen que canviar Vicent de nom perquè van a jugar el campionat d'Espanya i quan acaben diuen ningú sabien de què eren d'ací sí. I la gent diu, estos d'on són, el Foguetecat, que venen de Rússia o què? Sí, i els, sí. Els diuen, ei, passeu a dir-vos cap Villarreal, almenys que sàpiguen que sou del poble, no?
Sí, sí,
sí. I aquest és l'embrió que agafa el Club Deportiu Villarreal, que són gent del poble que decidissin federar-se. Primer no volen federar-se, voten que sí, i en l'any 47... per un vot a favor decidissin federar-se. Estan així en la Granja Bar, que era la Granja Bar.
El lloc de reunió fonamental, i no únicament el lloc de reunió dels quatre amics, sinó el lloc de reunió de tot el poble i l'únic espai d'entreteniment en dissabtes i diumenge, sobretot diumenge, que era quan en realitat se descansava perquè en dissabte se treballava.
Quan Vicent i jo érem xiquets, no? Teníem 8 o 10 anys o 12 o 13, a la part de dalt n'hi havia futbolins, que per cert, Eusebio, que va fer Caves Lluís o estava allà dalt, n'hi havia màquines de discos, que ficaves el duret i sonava la cançó de moda, i anàvem allà entretint, doncs els xiquets ja anàvem dalt a jugar i els homes també van allà.
Lorenzo Cardes,
el president. I va fer el carnet, anaves allà, onada, que...
I Miguel Batalla.
El famós Parra, que era el secretari, sí. Te firmava el carnet de mà, manual, tot sí, manual.
Sí. President Lorenzo Cardes, i... Miguel Batalla, el abuelo de Miguel Batalla, sí, sí, que hacía sí. La radio, acaba siendo el presidente de ese Foguetecat. Juga en el campeonato de España de aficionados, cree que queden semifinalistas del fútbol del Chamberí. Eso es entre los 40, años 42 hasta casi el año 54-55, porque al 54 pasan a nomenarse Villarreal Club de Fútbol. Y ese club destaca porque, bueno, competís a buen nivel, es capaz de, y claro, es torna a pasar lo mateix. El año 52, diuen, así ni a que juega mola. Fan una gran temporada 50-51 primera regional i diuen, així tenen que pegar el vot. Reformen el camp, fitxen futbolistes, fan la nova tribuna aquella duralita que hasta que jo vaig conèixer, hasta que la vam reformar ja en època de Font de Mora,
sí.
I els dius mal la temporada, perden pasta, punta pala, allí desapareix tot Déu i Batalla té que fer front als deutes i paga un dineral perquè no desapareguen. A partir d'ahí diuen, això no se pot suportar en una directiva més local, més de gent del poble, si n'hi ha que entrar tots. I és quan pareix que canvia el nom i passa a ser Villarreal Club de Futbol, l'any 54. I a partir d'ahí tot el que coneixeu. Ahí juga Font de Mora en el Foguetecat, sí. Per cert, no? Pasqua Font de Mora era futbolista d'aquest equip.
Font de Mora pot ser front poc després, eh?
No, es juga en aquest equip.
Sí, juga.
Sí, juga en aquest equip. Acaba jugant en aquest equip i ell és Font de Mora el 66 quan se fan l'equip allà. quan ell agafa el Villarreal
de president.
Ja, de president. És veritat que Villarreal ja ha pujat a tercera divisió.
Jo el primer record que tinc d'alegria general és en Abelardo Rico pujar a tercera divisió.
56-57.
66, o seria bueno, la segona.
El primer ascens, 56-57, 66.
I el que recordo és el 66.
66-67 puja el Villarreal, Abelardo Rico, que és el primer entrenador que fitxa Fontdemora.
El primer que recordo. Per cert, hi havia un gran tercentre que li deien Carlos Vilar, que se va morir ara no farà molt, farà un any això que era del poble, i un xic molt alt i rematava molt bé de cap.
Tornem al Villarreal de que naix de Caldo, que és el d'avui, 10 del 99. Bé, bueno, escoltant tot això, claro, ara la gent dirà, Club Deportiu Villarreal, Foguete Cat, el 42 desapareix el Club Deportiu Villarreal, el 42 comença el Foguete Cat, fins al 54, que és el Villarreal. I aquest pas intermig, claro, el salt de Club Deportiu Villarreal a Foguete Cat, se suposa, Vicent, tu me dius, que són els mateixos, és que és la mateixa família, són els fills de, els germans de, els que continuen el treball perquè eren les famílies, diguem, més adinerades de la ciutat.
Sí, és el que Toni ha dit antes, és l'afició que naix des de l'escola, els equips que es van muntant, se federa, i el que havia començat com un entreteniment comença a ser avui en dia una professió, no únicament una professió, sinó, com Toni sempre diu, la il·lusió de tot un poble. Plegar fins ahí és un pas fonamental que té lloc quan Fontdemora comença a agarrar el club,
claro, perquè és
i clar, entrem a competir.
Hi ha una cosa que està clara. En tots els moments de la història existeix la necessitat de que n'hi hagi un club federal referent del poble.
Claro.
O sigui, inclús postguerra que desapareix el club a l'instant és del Foguete Cat, als 2-3 anys de ser equip, bueno, comencen al 42, als 4-5 anys tenen la necessitat de dir, nosaltres hem de replegar el que era el Club Deportiu Villarreal, perquè tenim un club referent que juga en l'estadi. És més, si no recorde mal, és Vicente Peris, l'alcalde, el pare Fernando Peris,
sí, sí.
El que es diu que se tenen que dir Cat Villarreal, perquè claro, joder, sou la gent del poble, claro. Sou l'equip referent del poble, sou els hereus de lo que havia, no podeu dir-vos Foguete Cat. Ells diuen que es donava un poc de palo, de vergonya, de dir, tia, matros, o sea, claro, no pots donar tu ese pas de dir, matos som el Villarreal, com que quedes un poc, diem, no, tu per què eres tu, perquè això sempre ho expliques tu, Vicent, que en este poble sempre n'hi ha dos de tots, i quan n'hi ha dos de tots no n'hi ha res bo.
Sí, això és...
Ah, pues estava l'Atlético Villarreal, em presentava que joven Manolo Colón, que és, no? I esto sí, jo recordo.
Sí,
per què en este poble n'hi ha dos de tots?
És un dels grans misteris que tenim des del segle XIII. Sempre que algú ha fet una cosa, l'altre l'ha fet igual, però volem que fora superior.
Vaig al saber... Dos bandes de música...
Sí, ha estat molt difícil entendre que lo important és sumar i no restar.
I no restar.
I lo curiós és que qui ha aconseguit fer entendre que sumant s'avança, pues estos han fet via i la resta han sigut fum de canya utilitzant una expressió teua, Toni.
Sí, perquè al final... Claro, así también, no ni había dos, ni había lo menos cinco, estaba el Foguete Cat, el Unión, el no sé qué. Claro,
o sea, habían moltes, moltes se peñes, pero
claro, sí, sí. O sea, el Villarreal se desmembra, incluso los chavals que jugarían por para arriba el Villarreal, incluso los futbolistas y ese Club Deportivo Villarreal, los que foren d'ací jugarían así. Y claro, hasta que Gude tots aglutina tot y torna a replegar el destic del equipo, pues pasen uns quants anyets. Lo que pasa es que al final mira, ni anécdotes, yo ni ya una en esa época. Crec que és als 50 o per ahí. El camp del Madrigal baix és pedra. O sea,
pedra.
Sí, sí, sí. O sea, ahí no pots fer una piscina ni loco.
No, no.
Que segurament per això van fer també el camp ahí. Ah, claro, dir, sí, però no podem plantar.
Quin problema tenien? Quin problema tenien? Que ficaven terra, plovia, jugaven, tal, el que contàvem dels bolos, la terra se n'anava.
Sí, sí, sí.
I va arribar un moment que ningú, claro, com no hi havia pasta, ningú ficava més terra. Hasta que va començar a eixir la pedra de baix. Venien a jugar els equipos rivals, va que pega és mitja cama que te disaes. I la federació es diu, s'acabó. Així no podem jugar. Ni n'hi ha herba, ni n'hi ha terra. És que no n'hi ha res. No me n'hi ha pedra. O sea, claro. I els diuen que tenen que ficar un camió, bueno, que tenen que cobrir de terra com toca i que el camp té que ser un camp com toca. Crec que és l'època del CAF i els costa, vamos, quasi la desaparició, perquè allí ningú ficava un clau per tapar la terra del camp. O sea, al final no sé d'on la traurien, però acaben ficant no sé quants camions de terra per tornar a jugar al futbol, perquè la federació els accepti jugar al futbol, perquè la federació sembla que tots els anys pegava revista al camp de futbol i a veure com teniu el camp de futbol, que per cert el del Villarreal sempre, segons el llegit, tenia una bona puntuació, teníem un bon camp de futbol.
Jo el que més m'impressiona és que la gent en esta época, que és la que estem parlant, dedicar a Terra d'Horta
a fer un camp de futbol,
un camp de futbol, perquè això se mirava no molt, moltíssim. El traure la terra és molt curiosa, la història. En la plaça del Llauraor, el monument que tenim allí, el perpal, traen la roca, el camp de futbol del Madrigal, que és roca pura, i la Terra d'Horta, que és la que té que solucionar els problemes de tindre un camp. Ja no te dic, jo me recordo molt que el padre Mundina un dia me va dir, diu, i van a ficar gespa on hi ha barrocamp.
On hi ha barrocamp.
Que és de fet, jo suposo que,
o sigui, que els joves que estan... La teoria és que el Villarroca de Futbol té un dels millors camps de futbol d'Espanya en un lloc en el que si s'alçara algú de l'any 30 diria, un collons fiqueu vatos d'ahir, si ahir no, ahir no creixen ni les rates.
No tant dels 30, l'any 60.
Que l'any 60 tampoc.
Molt lluny, que les coses estan entrant en Craorts i la fortuna està en la terra, i així la mentalitat de la terra,
claro,
encara ja no la tinguem, pesa moltíssim. Pues curiosament ningú se creuria que han dedicat pel plaer
terra
d'Horta,
que per cert, com ha dit Vicent abans, no era tot taronger com havíem dit. Jo encara recordo, i això ho he viscut jo, que anant pel camí Betxí, on està el pont de l'autopista, tu passes el pont de l'autopista i ja ho tenim abandonat, allí n'hi ha una finca que era de Mauelo, i encara recordo en els meus ulls quan ho van traure, que això era garroferal, i van traure les roques per fer taronger, sí. I mireu, això està ahí al costat, és a dir, sí, que antes la terra, com dic, Vicent, era l'horta, i al secà n'hi havia poqueta.
Molt poca terra, tot era pedra. Sí, claro, sí. Per això diuen que compren i secam ahí, perquè la vinya ja està, ja no dona, i perquè saben que ahí terra no n'hi ha, és secà i damunt molta pedra.
Cert. I és una de les coses que tenim que agrair, i pot ser que lo que en un moment van dir, anem a canviar el camp de lloc, i ara se li ha donat una altra estructura continua. A mi és una de les grans lliçons, la permanència en un lloc, a pesar de totes les dificultats que això entranya actualment de tràfic, de plegar, o de com vas a fer...
Saps que bonic és anar a peu a veure Champions del teu poble? Diuen, vaig de ser...
Això
no ho tenen tots,
Això val molts diners, poder anar passejant al camp i tornar passejant i comentant el que has vist en la jornada del dia.
Per cert, el camp es diu Campo del Villarreal primer. Bueno, primer es diu Campo Deportes. El primer nom que li fica Calduc és Campo Deportes.
Clar.
Després Campo del Villarreal, i al 25, quan venen i molomologuen, li piquem Campo del Madrigal. El Madrigal és per la partida on se troba.
Correcte.
Cert.
O sea, no se cal fer molt,
el camp de Mestalla també era la partida
que passava la séquia,
sí,
no?
La séquia,
o sea, no se cal fer molt perol, va ficar el nom al camp,
No, és ràpid, al principi és Campo Deportivo, perquè només n'hi ha un Campo Deportivo i tots saben
on està,
que és. Sí. Després, quan n'hi ha més, ja tenim que identificar i singularitzar, i el Madrigal, que per la referència, no mos hem d'escandalitzar tant, perquè els centres de salut actuals, Carinyena,
sí,
per exemple,
tampoc
s'han calentat molt el cap. Carinyena és la partida de
sí,
Tèrbia.
Però al final estava pensant jo que per donar-li nom a algú que sigui important perds un poc l'essència, no? Que, a veure, que al final això és el lío que havia en el Sporting de Gijón, que al final és el Molinón Enrique Castroquini, però el Molinón no l'han llevat. Claro, matos som ara Madrigal ha passat a ser la ceràmica, però per un tema més crematístic, però al final... Claro, és on està, és el mateix camp de futbol, la mateixa distribució, és que és tot
igual. La gent
igual,
els majors mos costa, que diem, anem
a Madrigal, sí, però tot no ho canviarem mai.
Estem acostumats,
claro. No ho canviarem mai. Passem del blanc al groc en els anys 60...
Per casualitat.
Per casualitat. Sí.
Perquè això, segur que la comanda no es va arribar,
no,
i al principi van canviar només la camiseta, anaven camiseta groga i pantaló negre, el negre el van mantenir.
Sí.
Però al cap de poc ja li va fer...
Julià García Candau compta que el que va comprar els equipatges a València no troba el que li han encomanat, es veu grocs més baratos i du la samarreta groga.
Això diu l'alcalde Manuel Vilanova, que son pare el que va.
Sí,
que son pare va a aquesta expedició.
Pues aquesta és la realitat.
O sea,
va
que...
ser una casualitat de que avui en dia tinguem un equip groguet i que ens dona...
O sea, que si aquell dia la tela era verda, la més barata, acabem de verd.
És quasi com els
d'aquests. Sí. Bueno, que també al final és que lo que parla, però aquestes coses de la història, al final la història ve de la gent, o sea, a part de tot el ribombant que puguen haver generat i tot això, la guerra la fa la gent i les històries de la gent és el que fa la història. Això és igual. O sea, al final la història d'un club que va de groc i ara és referent mundial, és que un tipus va a València perquè és l'únic que pot anar o perquè tindria diners o tindria temps, ves i compra camisetes. I el tio diu, jo no puc tornar, així el que n'hi has que compre, claro, perquè tampoc tindríem molts diners per tornar a dir, no me n'hi ha bien grogues, què fas? Les compre, ni tampoc telèfon per dir, com fas ara, esta, n'hi ha talla? No, doncs pues compra'm l'altra talla, no, esta és la que n'hi havia, la més barata, doncs pues grogueta estarem.
I talla única.
I esos anys 50, 60, encara que...
Que era una de les dificultats, claro. Que algun jugador que era més...
Un armatoste.
Armat, i l'altre que era més xaparro, i era una dificultat.
La mateixa talla per tots.
Sí, tots.
I la mateixa camisa per tot l'any. Per tots els anys.
I te la llevaves en casa, clar. Ah.
Res de personalitzar i en el nom i les coses com ara, que per cert pas més joves, així com la referència havia sigut hasta fa poc, jo crec que els joves de, que han nascut ja en el Villarreal gran, són tots ja del Villarreal, no? Però així com antigament la referència sempre en el Barça i el Madrid, no? A nivell de la Lliga encara diuen el clàssic o tot allò, per la gent de Villarreal el referent, encara que Calduga als inicis era el Barça i tot allò, perquè havien estudiat en Barcelona, però això era una minoria. Per la gent del poble el referent era el València, que era la capital, que podien anar en tren.
Bueno,
i a mi me contava el germà de mon pare més jove, mon tio Enrique, en Pau Descansé, que ell sempre era molt de la broma, que diu que anaven allí al Barratxina, allí prou de Mestalla, i demanaven una paella per 8 i sempre anaven 5 o 6. I l'altres dos diu, igual, ve servint que s'han retrasat, no? Una cosa d'entonces, quan el luxe no era menjar a sobre allò, era menjar quantitat.
I sí, menjar
es,
molt.
Com es feia vergonya dir, una paella per 8 i som 6 i avant, dient, ara vindran els altres dos, no?
De fartons.
I al millor quan collien les taronges o quan tenien un poquet de sopa, s'anaven a veure el València, que tenien afició, a banda del Villarreal, no? Sense perdre, diguem, la passió
sí,
del Villarreal.
Sí, claro, al final, lo que diem.
El referent era el València.
Claro, cal dur que el seu referent se mor és el Barça. Així la gent s'hi busca un club alternatiu per competir en grans competicions, claro, perquè el Villarreal no pot arribar ahí. Uh-huh. Entonces, per necessitat, diu, bueno, pues yo me faig d'este i d'este. Una pausa que vull que me conteu com era el Villarreal de avui del 23, claro, que és l'any que ve farà 100 anys. Has dit que era un poble de llauraors
i abocat a la terra i...
Sí, però n'hi havia festival, sí, tampoc s'avorria molt, eh? O sea, això tampoc no,
però
era...
estava el Gran Casino, estava el Gran Casino, n'hi havia una burguesia, o sea, era molt més minoritària.
Era molt més avorrit el Villarreal de postguerra que ICE, per exemple.
Home, clar.
El Villarreal de postguerra, com tota l'Espanya de postguerra, és molt grisa.
Misa diària.
Grisa i negra. El Villarreal de l'any 23 és un jolgorio permanent. Sí, perquè si mirem el que antes diem, la censura de l'època,
sí, sí.
És raro el casino, que n'hi ha uns quants casinos...
Home, cada partit que... polític del seu casino, sí, sí. Els carlistes, els republicans...
El casino servia per reunir la gent i captar diners també, suposo. Sí.
Exacte, i però era gent per aficions, més que per aficions, per tendències i per classe social.
Política.
El Gran Casino, tots els dimecres, tenia festa. Era època de carnaval, n'hi havia carnaval. Vedeig, dutes des de València. Si se feia pel·lícula en color, que era raríssim, se feia en el Gran Casino. Estan en les pel·lícules que es feien en l'arxiu i hi havia coses tan exòtiques que deia... prohibida la entrada a senyores i niños.
Senyores també.
I la pel·lícula se titulava El Amazonas. Entonces, només era para caballeros. Però és que també se jugava molt.
Has dit El Amazonas o Las Amazonas?
El Amazonas.
El Amazonas. Jo vale. Jo pensava també.
No, no,
i se jugava molt a baralla i a pòquer, al dominó, a què?
S'apostava.
Se
jugava en fanecalles.
I els jocs prohibits. Uh-huh. És dir, el casino que no tenia un raconet per poder
sí,
jugar,
trampa.
Mal. I en cada casino tenia el seu personatge característic. I això és un Villarreal que se contradiu en aquesta visió de les 8 de la nit tots a llogar-se a la plaça.
Sí.
A la plaça venen a llogar-se, la gent va a treballar, i és cert que n'hi ha molta gent que passa el dia en un tros de pa i una ceba, però també és cert que no únicament està la taverna, sinó estan els casinos com espais de sociabilitat, on, per exemple, en el Casino Republicà, actual Casa des Mundina, la biblioteca és impressionant. La premsa és esplèndida, pots llegir tot el que ha plegat, i te ho duen des de l'estació.
Sí, sí.
Alguns periòdics en dos dies de retras. Però la gent se pega per llegir els periòdics.
En dos dies de retras?
En dos dies de retras.
O sigui, que comença la guerra i tu t'enteràs dos dies després.
Però la gent ho llege, i està a l'enciclopèdia, es passa en els primers moments que està naixent. N'hi ha de tot. I se juga, quan us dic que se juga, el riebo serà de lo que se trata, sinó la casa de qualsevol... jugador s'ha entrenat per anar al casino i jugar a dominó i jugarà el, la partida de cartes que sigui, però sempre en diners.
En diners, per davant.
Diners per davant.
Sí, sí.
La frase en diners per davant.
Això de jugar-se les fanecades, que
sí, sí, de les fanecades. Sí, sí, sí.
Pues és una realitat. I després n'hi ha una altra colla de gent alrededor de les farmàcies, pues que se crea tertúlia on se discutís de tot, on naix equipos com...
On naix el Villarreal. Villarreal. Sí, perquè el Villarreal naix d'una tertúlia rebotica. Sí, per què sí, n'hi havia sí. tertúlies en les farmàcies?
Sempre, des del...
Era habitual.
Segle d'Aneu, Conquero té un llibre esplèndid que es diu La tertúlia del boticario i el conta què és una tertúlia de boticari. Pues s'enjunten segons la tendència, que després seran partits polítics.
També nivell, no? Són gent de cert nivell cultural.
I discutissen de tot.
I no van a la taverna, els que no van a la taverna o no van al casino, van a la tertúlia boticari. I serien el...
i després al casino corresponent.
Sí, al casino seu. Però això seria, extra. Diguem, la base del... cultural i pudiente del terreno, sí. O sea, el que anava al tertúlia boticari no anava a llaurar, que anava a les 8 de a les 7 del matí a llaurar.
No mos tenim que creure la societat tan igualitària.
No, o sea,
és una societat...
N'hi havia de rics molt rics i de pobres molt més pobres que ara.
Classes molt marcades, sí. molt marcades. I els casinos, segons quin casino és, marca això.
Hi ha que pensar que no n'hi havia ni seguro d'atur, ni coses d'aixes, ni seguretat social, el que se posava mal, no se podia pagar, la formava.
Claro, una evidència és que, per exemple, el carlista, el Mundina, els casinos, els casinos són uns edificis
pensar espectaculars. Pensar que aquest casino carlista, per exemple, se'l van pagar els socis a 500 peles de l'any 32, que és una fortuna, i se'l van pagar ells.
Pensa, que aquest edifici és un
diner. I això s'ho feien ells en diners propis, no era res de subvencions estatals.
Vale, pues el senyor Caldo té una tertúlia rebotica ahí a la seva farmàcia on van els seus amics i la gent pudiente i són que diuen, anem a fer un equip de futbol, tu. Això és el que està de moda, anem a tirar-li avant. I el 10 de març del 23 tiren pa'lante. Era l'única farmàcia de Villarreal?
No, n'hi havíem unes quantes més, i curiosament tots estan emparentats per els cognoms.
Claro, i tots són família.
És una realitat. Però Calduc el coneix, li han donat tanta importància a la farmàcia de Calduc del carrer Major gràcies a José Calduc. José Calduc és tot un personatge d'iniciatives.
Sí.
Avui que tenim noms molt clars de qui és i sa gent que fa avançar o té iniciativa i pot promoure qüestions o tindre capacitat de preveure el que va a passar antes de fer algo. En valencià tenim una paraula molt simple, valent.
El valent.
I això ho entenem tots quan ho escoltem. Què vol dir ser valent? Valent en l'any 23 és Calduc quan fa el Villarreal.
Ara se diu gent emprenedora, sí. No sé que estava la paraula.
A mi m'agrada la paraula valent i Roches valent. En el 2022...
Igual que els que van fer la ceràmica, sí, van ser quatre valents que també van dir pa'lante o morim.
Que se jugaven els seus diners.
I que saben que tenen que diversificar i que quan més dificultat n'hi ha és quan no te vas fer darrere, sinó que tens que tindre més capacitat de reacció. I això és la lliçó real de la història. Aquesta gent és modèlica i s'ha d'acceptar que a l'hora de crear un club, quan ho creen, jo no crec que tinguin grans previsions de lo que anava a ser. A poc han anat creixent més i fins a plegar avui en dia que el Villarreal no és que sigui un referent, és que allà on vas, quan te veuen i dius de Villarreal, antes te diuen... Jo me'n recordo això fa l'any 2000, fa 20 anys, que una vegada en Itàlia de Villarreal, sí, Porcelanosa. I perdoneu
sí.
Ara no diuen això.
Ara diuen del Villarreal.
Ara te diuen el Villarreal i estàs en Estambul i te diuen l'alineació del Villarreal. I això ho sabeu vosaltres millor que jo.
A mi l'any 98, que acabem de pujar a primera, jo en setembre estic en Canals, me destinen allí i només entre Toni Pitar, tal, Downer, és de Villarreal. I una xicona que passava allí, una companya, diu, el poble del futbol. I després un altre que tenia més informació, ja diu, ahir és una Neutogen BMW, me diu, bueno, jo no en tinc, jo tinc un Toledo.
Dies, no, Calduc
ja sabien coses.
És un valent. Del nivell de valent de Calduc, en este poble han hagut molts.
Molts, perquè si no Villarreal no seria el
que és. Perquè venia de ser, com dius tu, un poble llaurador i que...
I no sols això, sinó que des del segle XIII Villarreal, davant les dificultats, ho ha anat superant. Sempre hem fet molt la boca gran dient, és que el rei mos va atorgar privilegis, perdó. Ni un. Mai mos han regalat res. Sempre ho han comprat. I què han comprat? allò que necessitàvem per solucionar el problema.
Home, el rei dia, ahir teniu el forn, però si vols
no,
moldre has de pagar.
Diners, i de Vila-real se n'anaven a Nàpols, a Alfonso el Magnànim, i pagaven 50 ducats, que era una fortuna de l'època, per tindre el privilegi de que les eleccions a l'Ajuntament poguera ser participar tots com s'havien fet i no uns quants. I qüestions d'aquest tipus n'hi ha exemples al llarg de tot, però en moment sobretot molt crítics. Els anys de la gelà, el que tu dius. L'any de la gelà, que tots diem, ostres, se van cremar fins als tarongers. I algun bobaina de govern de l'època, ja, un ministre de l'Agricultura, va dir, no passa nada, que en un any la planta crece. Saps? Això, com se vol llaure ara que m'escolte, sabrà que un toranger no 4, creix.
Anys, no? Per cert, que sigui així un mil·límetre del tema, Vicent acaba de publicar un llibre en Ramon Ferrer, el president de l'Acadèmia, que la conclusió màxima per què Jaume I va fundar Vila-real m'ha agradat molt quan ho vau explicar, que no era militar ni res, explica-ho.
Econòmica?
Sí, sí, sí.
És dir, avui mos estem fent la boca gran.
Mira, el rei mos va fundar per guanyar diners, no mos va arreglar res, per això ve a compte.
Va ficar, com diria aquell, una fàbrica, no?
És una fàbrica de l'època, però en vez de fàbrica en l'època és el que avui en dia encara trau de polseguera als polítics actuals, el famós corredor mediterrani.
Sí.
Per així on estem passava el carrer major, diem nosaltres,
sí,
però que era nada menys el camí real que anava des de València fins a Tortosa. Això en mires curtes, però la realitat és que enllaçava a l'Andalús, el sud d'Europa, en el Languedoc, en Europa. I on estem, l'altre carrer era des de l'interior, Onda, la vila més important de l'època, a la mar.
A la mar.
I Vila-real,
al mig.
Al mig. Per què? Perquè creant Vila-real el rei tenia un cofre perfecte de guanyar diners.
Cobrar-li a tots. Els que baixaven de Onda a la mar i els que anaven de València.
No ficava peatge, però eren uns peatges d'una altra manera.
Els peatges que llevava Ximo, doncs els tenia el rei ja.
Entonces, és molt curiós aquestes iniciatives de que en moments molt crítics, el que parlàvem antes, l'any 46, l'any 56, quan el Vila-real canvia, són els anys més crítics que ha tingut l'agricultura en este poble. I què s'ha fet? Ho s'ha mafonat? No. Ha diversificat i apareix la ceràmica. I la ceràmica és el gran motor. I fins al punt que li han canviat el nom de la ceràmica en totes les empreses rajoleres que allà estan i que identifica ixe nou Vila-real. Clar, a mi el Madrigal, el nom m'agradava molt. I quan se va canviar el nom, me va costar. Però ara ho entenc. Tenim que ser pragmàtics i actualitzar. I lo de la ceràmica, si aconseguís aunar a possibles promotors que mos facin fer inversions i tindre bons equips, escolta vostè.
I que Putin se retirarà si no el gas
sí, no matarà. Sí. Són les 2 i 3, estaria hasta demà jo. Al resum final, vam tindre un farmacèutic que se va tornar un dia, va dir, això és pa mi. I com dius, així, si algo tenim és que el que tenim ho fem créixer, eh? Sí, el futbol sobretot. Mira, això podria ser la terra, la rajola i el futbol.
A mi, l'article de la seva biografia, més o menys, que això còpies d'ací i d'allà, perquè tots escriuen coses, fica una frase, no?, per resumir-ho, que di que ell va ficar la primera pedra del gratacels que ara ha construït Fernando Roig.
Sí, perquè al final han començat dient que el Villarreal Club de Futbol seria ara el referent, encara és la rajola, realment, però va ser la terra perdut, la rajola l'ha substituït, la rajola ara està ahí, però el futbol és el que fa que el poble tinga un referent mundial, eh?
A mi que equips com el Girona, que estiguen en segona divisió, però Girona és una gran capital al costat del nostre poble, que diuen que el seu
referent
és el Vila-real, això pues mos omple d'orgull, no?
3 i 4.
Ahora, Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Yeah. Ara, a Òptica Aliat, emporta't les teves ulleres graduades de la nova col·lecció Pull&Bear, amb lents incloses per només 79 euros. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre web opticaliaibob.com. Recorda, nova col·lecció Pull&Bear, 79 euros només, a Opticalia i Bob, en l'avinguda Pius 1273. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bueno, hem intentat, a la nostra manera i someramen explicar un poc d'on, com i de quina manera tenim un club que avui complís 99 anys. Però no n'hi ha personatges, noms propis. Com ve el centenari, però no m'han de tindre temps per parlar de tots i del que era cadascú i dels personatges i dels protagonistes. Però bueno, a mi m'agrada fer això avui, nosaltres. El març del 23 se va fundar el Vila-real, pues estem a un any del centenari. S'afundarà, sí, eh? Estarà a 70 metres d'ací, la Horacia sí. Caldó.
Poc més o menys.
Sí, estava l'Esperança, sí. Més o menys, no? Com si era l'Esperança.
Sí, sí, ahí estava la farmàcia. Sí. Toni, gràcies.
A vosaltres. Sí. Això és com buidar la mare a Poalaes, no podem buidar-la, que hi ha molta història a contar.
No n'hi ha. Sí, però bueno, si algú li ha servit per a conèixer alguna curiositat i passar-se-ho bé, assistem. Vicent, moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies i hasta la pròxima.
A la pròxima més. 3 i 10, passeu-ho bé tots, disfruteu, i del futbol ja ho sabeu. Encara no sabem si jugarà Gerard Moreno. I com heu vist, jo sempre dic el mateix. Una de les coses que fa que el Vila-real sigui gran són equips com el Madrid i el Barça, després de veure-lo d'ahir. Nosaltres competim en els dos equips més bèsties que poden haver. I això és un puteo habitual perquè te guanyen sempre, però te fan créixer. El nivell del que tens davant és el que tu intentes aconseguir, que és el que diem al principi, t'arribes que has dit, tu al final no volíem ser el Barça, l'Espanyol Barça, però joder, sí voler estar ahí, no? I ahir jo pensava, ahir quan vas veure que palmava el PSG, vas pensar, però tu penseu en venir 4. Pues no és difícil, pues no és complicat. Les 3 i 9.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.